Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Cada any augmenten els joves que volen marxar per treballar. Més del 80% dels estudiants de Catalunya, per cert, 4 punts per sobre de la mitjana nacional, marxarien per 3 raons: salari més alt, estabilitat i major possibilitat d'ascens. Aquesta última és demolidora, perquè entra en el nucli del mercat de treball, l'igualtat d'oportunitats. Els estudiants universitaris d'avui comparen i observen que l'amiguisme, som de la mateixa corda política o fins i tot futbolística, o ser de tal família, encara supera el talent, l'esforç i el treball diari, i per això qui pot, marxa. En paral·lel, augmenten els estudiants que amb 14 anys abandonen els estudis de tercer d'ESO. Un 4,7% el curs passat, el doble de l'anterior. De quart d'ESO, un 6,5% dels alumnes van deixar els seus estudis. I en els cicles de grau mitjà, un de cada 4 alumnes no acaba el primer curs. Catalunya es troba molt per sobre de la mitjana europea en l'abandonament escolar, amb una mitjana de gairebé el 17%. A Espanya és del 14% i Europa es mou sobre el 10%. Què ens transmet aquestes xifres? L'universitari marxa, a la vegada que un 17% abandona els seus estudis. Aquesta hauria de ser una de les grans preocupacions de Pere Aragonès, que, per cert, té altres motius d'inquietud, reals i no figurats, com els potenciats pel seu govern infectat de victimisme. L'Observatori Europeu de Drogues i Toxicomanies, organisme de la Unió Europea, situa Tarragona, Lleida i Barcelona com a ciutats líders en consum de cocaïna, ketamina i cannabis per l'estudi de les aigües residuals a les ciutats. És un estudi ponderat de la població i fiable pel mètode. No són estadístiques, és l'aigua. I no hi ha dia on els Mossos d'Esquadra no actuïn contra plantacions de marihuana. Som l'or d'Europa i ara en consum de drogues, perquè les clavegueres no enganyen. Bona tarda, sóc Sergi Tor i a Catalunya passen més coses. Marc Puerto, bona tarda.
Bona tarda, Sergi. Condemnats 6 mesos per tortures a 2 nois que van fugir d'un control a Cerdanyola, a Barcelona. La sentència condemna un policia a 5 anys i un mes de presó i la resta a 4 anys de presó. El tribunal els ha condemnat tots 6 com a coautors d'un delicte de tortures en la modalitat d'atemptat greu a la integritat moral. I 6 mesos, en aquest cas, de presó per un conductor d'autobús de TMB per insults racistes a una passatgera. La dona va tenir problemes per validar una targeta i això va provocar que el conductor li digués que volia viure gratis i que se n'havia de tornar al seu país. El tribunal el condemna per un delicte d'odi, a pagar també 1.800 euros de multa i 4.383 d'indemnització a les víctimes i 3 anys d'inhabilitació per ocupació docent, esportiva o de lleure. A tot això també hem d'explicar que han robat el cadàver d'una jove a la Mora la Nova i els Mossos treballen amb la hipòtesi de que es tracti d'un crim de violència masclista. La seva família va denunciar la desaparició dimecres al vespre perquè no va tornar a casa després de la feina i el cas està sota secret d'actuacions i de moment no hi ha detinguts. I de Tarragona també hem de dir que Tarragona és la segona ciutat europea en consum de cocaïna. Les aigües residuals presenten els nivells més alts de restes de cocaïna de tot Catalunya i és el segon més alt d'Europa, només per darrere d'Amberes, a Bèlgica. En aquest rànquing també hi apareixen Lleida, en 8a posició, València, en 10a, Barcelona, en 14a i Castelló, en 15a. Amb 5 ciutats, doncs, Espanya és el país més presentat a la llista. I atenció, perquè Ucraïna investiga una empresa amb seu a Vilassar de Dalt per proveir l'exèrcit rus de material. L'empresa és Gabari Group i està especialitzada en productes derivats dels polímers, els plàstics sintètics per ús industrial. Se'ls acusa de donar suport obertament a la guerra de Rússia contra Ucraïna i de subministrar plantilles pel fred i sabates fetes de polímer, així com també material per dormir. I acabem explicant que el dia de Sant Jordi no estarà entre els 10 diumenges d'obertura comercial autoritzats a Barcelona. Ho ha explicat la regidora de Comerç de Barcelona, Montserrat Ballarín, que ha dit que el govern els ha denegat la demanda perquè els establiments puguin tenir la persiana aixecada de forma excepcional per la Diada i diu que ningú va caure en que la Diada era un dia festiu.
Gràcies, Mar. Home, haguéssim pogut mirar el calendari. Era tan fàcil com mirar el calendari. Tenia aquesta obertura pel dia de Sant Jordi, on per cert sí que podran obrir, evidentment, doncs, totes les floristeries i totes les llibreries. I tant de bo que per Sant Jordi hi hagi un dia com el d'avui, perquè avui doncs estem parlant d'un salseret, temperatures que van cap amunt i ambient en general agradable. És a dir, és un dia de primavera. Temperatures actuals: Tarragona 17 graus, Barcelona 19, Girona 20, a Lleida s'arriba als 23 graus i a Andorra als 18 graus. Busquem ja tot seguit a quina és l'actualitat del trànsit, com s'està circulant per Catalunya. Servei Català de Trànsit, Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Repassem algunes incidències en aquesta xarxa viària, per exemple, a la Ronda de Dalt de Barcelona. I tenim dos accidents. El primer s'ha produït a la zona de la Vall d'Hebron, en sentit Llobregat. Ara ja hi ha aturades gairebé des de Meridiana, Vall d'Hebron, sentit Llobregat, Ronda de Dalt per accident cua. I en tenim un altre, un segon, en aquest cas a l'altura de Collserola i en direcció Besòs. Ara ja hi ha retencions entre Esplugues i Collserola en aquesta Ronda de Dalt, en aquest cas anant cap on està la Trinitat. A banda d'aquesta Ronda de Dalt, repassem altres punts, per exemple, a B30, lateral de l'autopista AP7, a causa d'un accident, hi ha aturades entre Cerdanyola i Barberà, en sentit nord, en sentit Girona, 2-3 quilòmetres de retencions en aquest lateral de l'autopista AP7. I per obres a l'autopista C31 a Badalona, un carril tallat en direcció Barcelona, aturades puntuals d'un quilòmetre, sobretot molta prudència. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Estem en plena setmana de la Volta Ciclista a Catalunya. Per cert, una volta centenària i un gran espectacle que estan oferint Roglic i Evenepoel. Però, a banda de l'espectacle de l'esport d'èlit, el ciclisme s'està convertint en els últims anys en un mitjà de transport molt més utilitzat a les ciutats i també en l'esport preferit per a milers de catalans que cada dia, sobretot al cap de setmana, omplen carreteres, carrers i camins de tota Catalunya i que s'intensifica ja a partir d'ara, els caps de setmana de primavera i d'estiu, amb la millora de les temperatures. De fet, el número de catalans que practiquen habitualment ciclisme s'ha duplicat en els últims 10 anys, segons apunten diversos estudis i enquestes. Aquest esport té la seva cara més dura i més preocupant, evidentment, amb els accidents, que també han crescut d'una manera exponencial. Segons dades del Servei Català de Trànsit, 117 ciclistes han perdut la vida i uns 800 s'han vist implicats en accidents greus o molt greus en els últims 10 anys. L'any passat van perdre la vida 8 ciclistes i 57 van resultar ferits greus. Encara ens en recordem, evidentment, de l'accident de Castellbisbal, on 3 ciclistes del Club Ciclista Rubí van perdre la vida. Avui a Herrera, en COPE Catalunya i Andorra, hem escoltat el Ricard, un ciclista de Girona que les ha vist de tots els colors, a Clara Fernández.
Bona tarda, Sergi. Així és. El Ricard és un gironí amant del ciclisme que, amb tan sols 12 anys, fa de la bicicleta el seu mitjà de transport diari per anar a l'escola. Des d'aleshores, ha viscut diverses situacions on la seva vida ha estat en perill. Ell forma part d'aquests 800 ciclistes que s'han vist implicats en un accident a la carretera. A Herrera, en COPE, ha aprofitat per compartir i denunciar l'assetjament que pateixen de forma diària.
Segueix havent-hi una pressió molt gran, en diem assetjament. Posar la paraula assetjament al trànsit és important per a significar i destacar actituds com clàxons, sulls o simplement peticions que en principi volen ser amables de aparca't, posa't a la dreta que he de passar, com si jo no fos un vehicle, i t'aparta creient-se que té dret a fer-ho i que jo tinc obligació d'anar per la dreta. Llavors no parlem d'accidents, són atropellaments. Angúnia pensar-ho i dir-ho. A la mínima que et gires i dius, ei, no em pitis més, deixa'm continuar per davant, la frase és, aparta't de trucollo. I el gel que t'acaba atropellant. I t'aixafa la roda o et tira per terra, però així, com suaument, però ja ho ha fet.
L'any passat, 8 ciclistes van morir i 57 més van resultar ferits de gravetat a la xarxa viària. Unes xifres que es tradueixen en una major sensació d'inseguretat, tant en les carreteres com en les ciutats. En aquests casos, els ciclistes sovint busquen solucions per resoldre aquesta problemàtica, com bé circular pels carrils bici o optar directament per l'ús de la vorera, una decisió que genera conflictes amb els vianants.
A la ciutat és una pressió contínua i llavors la ciclista prefereix cercar un carril bici, els quals de vegades són massa estrets, complicats o mal dissenyats, o directament anar per la vorera. Llavors ens trobem en un altre conflicte obert. Si tenim pressió dels cotxes a les bicis pressionaran els vianants a la vorera.
Des del Servei Català de Trànsit s'han anunciat millores per tal de reduir els accidents mortals en les carreteres, la instal·lació de senyals que avisin de la presència de ciclistes als túnels, l'elaboració de mapes que indiquin els trams on s'acumulen més accidents o la realització de controls intensius sincronitzats a tot el territori són algunes de les mesures que es començaran a implementar.
Unes mesures que són absolutament necessàries i obligades per rebaixar aquesta trista estadística. Saludem a 3:15 el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel. Bona tarda.
Hola, bona tarda. Moltes gràcies.
Vostè ha presentat davant de la Comissió d'Interior una sèrie de mesures per tal de reduir aquestes xifres. Evidentment, sabem que la xifra zero és gairebé un impossible perquè els accidents són inherents a la conducta humana, però també és un repte, no?, reduir-les.
Efectivament. La visió zero, zero víctimes mortals, això és un repte que s'ha marcat al conjunt de països, jo diria que del món, per al 2050, però per al 2030, que el tenim aquí a tocar, hem de reduir a la meitat les víctimes mortals a la carretera. I qualsevol mesura i activitat que fem a la carretera per reduir les víctimes mortals, en aquest cas de ciclistes, serà bo per aconseguir aquest objectiu de reducció a la meitat de víctimes mortals del 2030. I hem de pensar que els accidents vinculats al consum d'alcohol o drogues és un d'aquests accidents amb víctimes mortals o ferits greus és un 1,9, la velocitat és un 6%, quan dic un 1,9 és un 1,9%, 6%, l'estat de la via un 6,3% i la resta són incompliments i infraccions diverses del conductor, en aquest cas, molt majoritàriament del conductor del vehicle motoritzat. Per tant, per evitar aquests accidents tan tràgics, tan dramàtics com el de Castellbisbal, calen mesures d'intervenció a la via, calen mesures de control de la circulació de vehicles a la via i calen també mesures d'informació i formació.
Director Ramon Lamiel, li faig una pregunta molt concreta. Anem ara per la carretera conduint el nostre vehicle i ens aproximem doncs a un grup de 2-3 ciclistes. Quina seria la millor manera o com hem d'actuar quan volem avançar aquests ciclistes?
Deixar un metre i mig de distància i per assegurar-ho sempre, per no tenir dubtes, és passar al cantó contrari, al sentit contrari, i avançar aquests ciclistes sempre amb prudència i a una velocitat adequada. Sí, aquesta maniobra es pot fer, encara que la línia sigui contínua.
I la contrària, i la contrària, com també s'han de comportar els ciclistes quan van per les carreteres?
Els ciclistes saben que, en tot cas, no han d'entorpir la circulació de la resta de vehicles. I han de circular doncs, d'una forma determinada, molt, sempre que sigui possible, molt enganxats al voral. I també saben que en les autovies i autopistes, doncs, en alguns casos, les autovies i autopistes no podran circular o hauran de circular per aquests vorals adequats. Aquestes són les normes bàsiques que donaríem.
I acabo una última pregunta que fa referència ja de circulació viària més en general, però sempre vostè ha parlat d'una situació que jo crec que és bo recordar, i és que el 90% dels accidents són en desplaçaments curts.
Sí, efectivament, és el que hem anat remarcant. No es produeixen aquests grans moviments de vehicles que poden donar-se els caps de setmana, i si es produeix en cap de setmana o entre setmana, es produeix en aquests punts de la mobilitat més de proximitat, en aquestes carreteres que més coneixem. Això s'explica amb un criteri de seguretat viària i de formació i educació viària que se'n diu la compensació del risc constant. Quan tu no tens coneixença de la carretera o quan la carretera és dolenta i no hi tens una coneixença important, ets molt més prudent i estàs molt més atent i concentrat i, per tant, valores més el risc. Quan tu coneixes la carretera o coneixes la zona i estàs habituat a passar-hi, per dir-ho així, et relaxes i no mantens l'atenció adequada. I a vegades, si a sobre hi ha una millora de la carretera, et confies més i és quan hi ha aquestes desgràcies, no?
Així és, la concentració és vital, sigui el desplaçament que sigui. Director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, gràcies per estar aquí a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra i bona tarda.
Moltes gràcies a vostè.
Ho hem dit en diverses oportunitats, hem escoltat també testimonis esgarrifosos, perquè és una malaltia que s'escampa i que afecta a milers i milers de famílies, o m'ingressen o en moro. Estem parlant a les persones que pateixen trastorns alimentaris. Ja es parla de que és una autèntica epidèmia que ha augmentat arran de la pandèmia. Avui, per intentar aturar una espiral que no pare de créixer, el Departament de Salut ha presentat un pla de xoc amb mesures per a millorar l'accessibilitat a serveis per poder tractar i, sobretot, a prevenir els casos de trastorns alimentaris tant en adults com també a nens i nenes i adolescents. Yolanda Canales, explica'ns.
Es tracta d'un canvi de paradigma en l'abordatge d'aquest tipus de trastorns. Ho diuen des de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia perquè ara l'atenció d'aquests trastorns de la conducta alimentària sortiran de les unitats especialitzades i s'escamparan per altres àmbits del sistema, començant per l'atenció primària i passant per la salut mental i pels hospitals de dia comunitaris. L'abordatge serà esglaonat, es farà tenint en compte si es tracta d'un cas greu, mitjà o greu. Però la idea és que en els casos lleus el seguiment es pugui fer des de l'atenció primària. Tots aquests canvis, això sí, comportaran la contractació de més personal, la creació de més places i també es millorarà la formació i capacitació dels professionals. L'objectiu és que la primera visita es faci als 15 dies, que hi hagi una atenció psicològica quinzenal i una supervisió nutricional setmanal. I s'incideix sobretot en la prevenció, una qüestió fonamental, com destacava Sara Bujalance, directora de l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia.
Si ho detectem a temps, no? I intervenim correctament a temps, la garantia de que aquella persona es recuperi i pugui accedir a un projecte vital totalment normalitzat és elevada, no? Si no es detecta a temps, si no es treballa correctament a temps, el risc d'agreujament i cronificació doncs és evident, no? Així que, de manera global, doncs, ens sentim bàsicament això molt satisfets. No? És un bon dia per a nosaltres, no? És una molt bona notícia, és un dia maco.
S'ha de destacar l'increment de casos de trastorns de la conducta alimentària arran de la pandèmia i per la forta influència de les xarxes, fins al punt que el 25% dels ingressos per trastorns mentals entre els més joves són ja per aquest motiu i també el 27% de les consultes. En el 92% dels casos són dones joves.
Com ha pogut escoltar aquest informatiu, la secció número 3 de l'Audiència de Barcelona ha condemnat a un conductor d'autobús de transports metropolitans de Barcelona a 6 mesos de presó per un delicte d'odi al cridar a una dona "Vés-te'n al teu país". L'home també va intentar arrencar el vel davant dels seus fills. D'altra banda, avui s'ha presentat en aquest cas la memòria de SOS Racisme, que parla de l'increment del tipus de denúncia que tenen a veure amb situacions d'abús, fins i tot també de les forces de seguretat. Així ha quedat recollit en l'informe anual d'aquesta organització a Catalunya que s'ha presentat i que alerta que hi ha moltes situacions de racisme identificades que no es denuncien, com ens ho explica Carlos Ramudo.
SOS Racisme ha confirmat que el 22% dels casos registrats al 2022 han estat agressions i abusos perpetrats per membres dels cossos de seguretat pública, unes xifres molt similars a les del 2021. L'entitat, a part, també ha avisat que 7 de cada 10 situacions de racisme identificades, el 67,3%, no s'arriben a denunciar formalment i que en el 28,9% dels casos la víctima renuncia a denunciar per temor a patir represàlies. Bruno Alegre, advocat penalista de SOS Racisme, ha criticat com s'exerceix des de la via judicial i la poca protecció que se li proporciona a la víctima.
El sistema penal no està preparat per fer un acompanyament i una atenció integral a la víctima. El sistema penal instrumentalitza la víctima en busca de fets i autors, però mai en sanar el dany que ha patit la víctima, potser amb una indemnització que normalment en el sistema penal són molt poques, molt poca quantitat en comparació a la via civil, per exemple.
També, per primera vegada, les dones han estat el col·lectiu majoritari denunciant, concretament el 55% davant el 44% dels homes.
Barcelona lidera el consum de ketamina a Europa. Tarragona és la segona en consum de cocaïna i Lleida és la vuitena. L'estudi d'aigües residuals de 104 ciutats europees de 21 països reflexa una realitat del consum de drogues preocupant especialment tant per Espanya, que no surt ben a parada, com tampoc a Catalunya. Tarragona, la segona en consum de cocaïna. Lleida, la vuitena, com deia, en Barcelona, és la primera en consum de ketamina i la vuitena també en consum de cocaïna. Veritablement, xifres preocupants, però és que, a més, amb el tràfic i cultiu de marihuana, Catalunya és l'or d'Europa. I no hi ha dia amb la qual no hi hagi una intervenció policial. Els Mossos d'Esquadra han desarticulat avui al Baix Llobregat una xarxa que hauria exportat més d'una tona de droga a França, amagada en palets. En un operatiu conjunt amb la policia francesa, els agents han detingut a 13 persones i han intervingut 260 quilos de marihuana i 60 de haixís. Quins detalls més han facilitat la policia catalana, Yolanda Canales?
La investigació va començar al febrer de l'any passat, quan arran del robatori a un traster de lloguer a Vilanova i la Geltrú, els Mossos van localitzar 42 quilos de marihuana. A partir d'aquí van començar a estirar del fil i van comprovar l'existència d'aquesta organització, formada per membres d'origen marroquí, que transportava la droga fins a Lille, amagada en palets amb recanvis per a vehicles. I un cop a França ja la distribuïen a altres països, fonamentalment del centre d'Europa. La marihuana l'aconseguien de productors locals i ràpidament la venien fora perquè els seus beneficis es podien multiplicar per 2 o per 3. Ho explica l'inspector Rafael Montes, cap de la Unitat d'Investigació Criminal de la Regió Metropolitana Sud.
Això és una organització a l'ús de les que tenim aquí a Catalunya. Són membres d'altres països que venen aquí i s'abasteixen de substàncies en productors locals, plantacions que tenim aquí. S'abasteixen d'aquestes plantacions i posteriorment la transporten a segons i tercers països, el qual es duplica, triplica o quadriplica el preu de la substància. I és aquí on s'obté el benefici.
El grup hauria exportat més d'una tona de marihuana a França. En total s'han detingut 13 persones, una desena d'elles a Catalunya, i 4 estan a presó.
Sempre hi ha hagut un revisionisme històric vinculat a la política. En els últims anys tenim a Catalunya diversos exemples de consultes populars, per cert minoritàries, que han significat a canvis de noms. Per exemple, Sant Carles de la Ràpita, al Delta de l'Ebre, deixar i renunciar a Sant Carles per anomenar-se únicament la Ràpita, o fa pocs dies a la Pobla de Segur, únicament amb un 12% de participació, per canviar el passeig Josep Borrell pel dia 1 d'octubre. Molt a prop de la Pobla de Segur hi ha la localitat del Pallars de Rialp, que ara, doncs, volen també o els obliguen a canviar el seu nom. Acaba amb P i passar que acabe amb B. Aquest és el requeriment que el Senat ha fet a aquest municipi lleidatà i que també ha fet extensiu amb altres 3 poblacions catalanes més, Campany i Lladó a Girona i Cabassers a Tarragona. I és que en aplicació de la Llei de Memòria Democràtica, aquests municipis han d'adoptar el topònim aprovat per la Generalitat durant la Segona República. Campany hauria de ser Campany, amb M i no amb P. Lledó en lloc de Lladó. I Cabassers en lloc de Cabassers. Marc Puerto, has pogut parlar amb una veïna d'una d'aquestes pobles, concretament el de Rialp. Com veuen aquest canvi de nom?
Sí, la Inoa és una veïna de Rialp, de fet té una botiga al poble, i no entén que es vulgui fer aquest canvi, un canvi que està creant força polèmica perquè els alcaldes dels municipis tampoc no el veuen necessari.
Això pensem que és com una llei que sempre té la màniga, i Rialp en P, que és com es diu ara, fa més anys que abans que de l'època franquista que ja es deia en P, i de fet hi ha documents que així ho acrediten. Jo voldria que es consultés a la població, però estic convençuda que no sortiria. Amb la gent que he pogut parlar del poble, doncs ningú està d'acord. De fet, la conclusió final de tothom és quina poca feina per perdre el temps amb aquestes coses.
A més, asseguren que hi ha moltes més coses i més importants a fer al poble que no pas aquest canvi de nom.
Ajudes de la Generalitat, del govern, accessos a les peces de Portainer, per exemple, que hi ha molt turisme, i els accessos no estan com haurien d'estar, serveis, una carretera nacional, millores la carretera nacional. Demanem també que es pugui fer un telecadira per pujar des del poble fins a pistes, sense pujar per la carretera, vull dir, per demanar. I coses falten moltes al poble, abans que fer un canvi de nom.
Veurem, doncs, si finalment hi ha votacions per aquest canvi de nom o si es decideix que Rialp continuï sent en P o, per contra, l'hem de començar a escriure en B a partir d'ara.
La gran qüestió és que fonèticament no hi ha gairebé gaires diferències. Bé, doncs anem cap a la publicitat i després parlem d'un tema interessantíssim que parlàvem anteriorment. Més del 80% dels joves catalans estudiants volen marxar per motius laborals. Es queixen, en aquest cas, de salaris més baixos i sobretot de que no tenen aquí la possibilitat de pujar de categoria amb les seves empreses, és a dir, que no hi ha doncs una igualtat d'oportunitats. A més, també afecta la crisi econòmica. Parlem ara tot seguit d'aquest tema que afecta a una part importantíssima del futur de la societat.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Escuchas Mediodía COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Pilar García Muñiz.
palabras recibes. Te voy a resumir esto rápidamente. Másmóvil te da, atentos, fibra y dos líneas móviles con 30 gigas a compartir. Y todo esto por 39,90 euros al mes durante un año. ¿Lo quieres más corto? 20 y ahorra. Llama gratis al 1498. Másmóvil, ahorra, sin más.
A la hora de alquilar,
¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro, 910-775-775.
Dos cositas. La primera, ahora que necesito ahorrar más que nunca, me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
En Vivanta Dental nos hemos vuelto locos. Hasta un 25% de descuento en tu ortodoncia y de regalo un blanqueamiento dental. Aprovecha nuestros días locos de la ortodoncia en Vivanta Dental. Solo hasta el 31 de marzo. Llama ya al 900-923-923 y pide tu cita gratuita o entra en vivantadental.es.
Los Lion Days de Peugeot incluyen VPST, ventajas por ser tú. Una oportunidad con todas las letras para disfrutar de ventajas exclusivas en vehículos nuevos en stock y con entrega inmediata. Condiciones especiales en seminuevos y posventa, solo del 15 al 30 de marzo. Inscríbete ya en Peugeot.es.
Tener un jardín en tu casa es fantástico, pero es lógico y normal que te preocupe esto.
Me encanta invitar a gente a disfrutar del jardín de mi casa. Lo que me inquieta es que puedan entrar personas no invitadas.
En ese caso, necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores y cámaras exteriores que detectan cualquier intruso, respondiendo en menos de 20 segundos y dando aviso a la policía si pasa algo. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Soy David de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carlas cambia, Carlas repara.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
La crisi i la falta d'oportunitats són els eixos primordials d'una realitat. Els joves estudiants volen marxar, un 81%. Són dades d'un informe de Young Business Talent que s'ha llegit l'Iker Mons.
En un cop d'ull ja podem veure que la principal incògnita dels joves és què faran després de la seva formació universitària. Molts marxen a països com els Estats Units, el Regne Unit o el Canadà, països on l'anglès és indispensable. El director de Young Business Talent, Mario Martínez, ha destacat a COPE Catalunya i Andorra que els joves catalans estan molt preparats.
I esas facetas como políglotas quizás pueden estar ayudando, que la capacidad de aprender pues otro idioma sea más sencilla, ¿no? Pero efectivamente lo de los idiomas pues es una cuestión que tiene relevancia, que así lo valoran los jóvenes preuniversitarios.
L'informe també destaca quins són els motius dels joves per marxar a l'estranger, principalment per millorar els seus salaris i l'estabilitat. Tanmateix destaca que un 28,5% valora molt la possibilitat d'ascendir en l'empresa.
Tienen como más intención en el aspecto económico. En cambio, las mujeres buscan más la estabilidad.
Espanya és un dels països de la Unió Europea amb més atur juvenil. La percepció dels joves no és bona.
Ese pessimismo diciendo lo tenemos muy complicado aquí, lo vamos a seguir teniendo muy complicado aquí. No hay nada que indique que van a mejorar las posibilidades de que los jóvenes encuentren empleo.
Aquest pessimisme no acompanya. Quasi la meitat dels estudiants encastats creuen que la situació no millorarà, sinó tot el contrari. La majoria dels joves ja ho tenen clar. L'única sortida que tenen és buscar el seu futur a l'estranger.
Marxem a Tarragona perquè ens espera un jove de 16 anys, Nil Beltrán, que està participant amb la simulació d'un negoci, de les dificultats que hi ha per ser empresari. I a més podem parlar amb ell respecte doncs, a aquesta possible mobilitat laboral que cada cop té més adeptes entre la nostra joventut. Nil Beltrán, a Tarragona, benvingut i bon migdia.
Moltes gràcies.
Bé, per cert, què tal te va la simulació d'empresari?
Bé, de moment ja l'hem acabat i ara anirem a Madrid a la final. I ha anat molt bé, la veritat. Hem pogut aprendre sobre com gestionar l'empresa i doncs ha donat bons resultats.
I havíeu de vendre, en aquest cas, productes làctics, no? Llet i iogurts.
Sí. Llet i iogurts, sí. Podíem també decidir si vendre a Europa o vendre també als Estats Units.
I què vau decidir?
Vam decidir vendre llet i iogurt, les dues coses, i només produir aquí a Europa perquè era on ens sortia més rendible.
Sobretot el que heu après és la presa de decisions, no? De que cada dia havíeu de prendre decisions dins del que és un mercat, el mercat laboral de treballadors, el mercat empresarial, el mercat de venda, el mercat de compra dels productes, i això sí que suposo que ha estat el punt important, no?
Sí, hem après que gestionar una empresa no és fàcil, que no és només ficar els preus i es venen les coses així perquè sí, sinó que també hem de gestionar quin sou paguem als treballadors, on comprem el material, on decidim vendre, quins lineals posem, quins marges, etc.
Què ha estat el més complicat, Nil?
Jo crec que el més complicat ha sigut la competència amb altres empreses, perquè havíem de tenir-les en compte doncs, per poder prendre les següents decisions.
I aquesta experiència t'està despertant en tu una inquietud empresarial de cara al futur o no?
Sí, jo penso que sí, perquè les empreses sovint potser no tenen molt en compte els treballadors i no els cuiden suficient. I penso doncs, que potser al nostre país no tenim les suficients oportunitats com per quedar-nos-hi a treballar.
M'acabes de parlar ara de que potser no hi ha les suficients oportunitats per quedar-nos a treballar. Tu ara tens 16 anys, tens tota la vida per endavant, la vida familiar, la vida laboral, la teva vida. Et planteges marxar de Tarragona per, en aquest cas, continuar el teu aprenentatge o fins i tot per incorporar-te al mercat laboral?
Jo de moment no m'ho plantejo, però simplement perquè tinc la vida aquí. Tipus, treballo aquí com a entrenador, faig castells aquí, tinc els amics aquí, però si una persona, per exemple, no té totes aquestes activitats, doncs jo crec que pot ser una bona sortida marxar a estudiar fora, perquè et cuiden millor, tens millors salaris, més oportunitats, etc.
Millors salaris i més oportunitats. Tu creus que hi ha més oportunitats a països europeus que no pas aquí?
Jo crec que sí, perquè altres països busquen produir més o tenir una economia més autosuficient. En canvi, aquí, doncs, ens costa molt créixer i, per tant, altres països ens voldrien més com a treballadors, que no pas aquí.
Hi ha algun país que t'agrada especialment o et dona igual?
A mi m'agradaria Alemanya, perquè tinc familiars que viuen allí i, pel que m'expliquen, doncs, no seria gens malament anar allí a treballar.
Entre el grup de companys i de companyes, sí que esteu, en aquest cas, doncs, parlant d'aquesta possibilitat, no?, real, de marxar de Tarragona.
Sí, jo crec que ara també, al començar el batxillerat, molta gent es dona compte del que vol estudiar i també veu que aquí potser no té les oportunitats suficients. Per exemple, enginyeries o coses de medicina, doncs a vegades aquí també costa molt i una opció és marxar fora, estudiar i treballar.
Sí, i per acabar, sí que demanaries a les administracions, en aquest cas, que inverteixin més en educació o inverteixin més en el sector empresarial. Què és el que demanaries?
Jo crec que haurien d'invertir les dues coses. Una, amb ensenyar als seus adolescents, doncs perquè som el futur d'aquest país i si nosaltres no estem ben formats, doncs això no tirarà endavant. I d'altra banda, també les empreses doncs per ajudar-les a contractar el jovent.
El que sí que et felicito, Nil, és per la teva oratòria, de veritat. Potser tens una capacitat de comunicació que també, a banda de la empresarial, podries tenir en compte pel teu futur professional. Nil Beltrán, a 16 anys, de Tarragona, gràcies per estar a l'informatiu migdia de COPE Catalunya i Andorra, i bon migdia.
Moltes gràcies a tu.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat. Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas té cura d'aquelles persones grans més vulnerables, aquelles que disposen d'escassos mitjans econòmics, que tenen dependència física i o social i o que no compten amb una xarxa relacionada de suport. En aquest context, intenta que les persones grans romanguin en el seu entorn mentre sigui possible. Per això, cada vegada es fan més necessaris serveis de proximitat que van des de l'atenció al domicili fins als pisos convertits, habitatges amb suport i serveis a domicili. Alhora, es promouen projectes de relació grupal o d'acompanyament individual a domicili o en residències.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
I en 10 minuts arriba Esports Cope. Crec que avui més interessant que mai. Joan Batllori, bona tarda.
Què tal, Sergi? Bona tarda.
La UEFA investiga el Futbol Club Barcelona pel cas Negreira. Quines poden ser les conseqüències i l'última hora, Joan?
Doncs mira, és una notícia que no és cap sorpresa, l'esperàvem. La UEFA, efectivament, obre investigació pel cas Negreira. Atenció que la UEFA té el seu propi reglament i no necessita que un tribunal aquí a Espanya et declari culpable de res. Així que, al tanto amb això, preguntaves per què li pot passar al Barça des de res o un advertiment o una multa econòmica fins que et puguin excloure de competició europea de cara a la propera temporada. Així que haurem d'estar molt pendents d'aquest cas a veure com evoluciona. En parlarem, Sergi, evidentment, també del sumari del cas Negreira, al que ha tingut accés COPE. Són més de 1.800 pàgines, per si te'l vols llegir.
Home, no, prefereixo que tu me'l resumeixis.
Molt bé, doncs ho farem.
Que me facis un resum ja, i em llegiré un altre llibre.
Ja vam començar ahir i avui seguirem una mica, que jo tampoc me l'he llegit sencer, però sí que amb el Víctor Navarro hem estat bussejant en aquest sumari a les últimes hores i explicarem coses. I també parlarem de Bojan, Sergi, que avui ha anunciat la seva retirada,
sí.
Eh?
El noi de Linyola.
El noi de Linyola, sí senyor.
Jo vaig conèixer el seu pare quan va ser presentat com a futbolista del Mollerussa.
Imagina't.
L'any 88.
Bon futbolista que ha fet bona carrera, ha jugat al Barça, com tothom sap, a l'Àjax, al Milan, a la Roma, ha acabat la seva trajectòria al Japó, i avui, repassant una mica el seu currículum, hi ha una dada que és brutal, que és que en les 7 temporades que va estar al futbol base del Barça, Sergi, va fer més de 800 gols en 7 temporades.
Déu-n'hi-do, el futbolista de Linyola, aquí de la Terra Ferma. Gràcies, Joan. D'aquí 10 minuts, un programa interessantíssim, com sempre, com cada dia, però avui crec que una miqueta de més. Gràcies, Joan. Fins ara.
Fins ara. Amb una mica de bàsquet també, que tenim Panathinaikos Barça d'Eurolliga i atents a la quarta etapa de la Volta, que acaba avui, sí, a Sabadell. Que vagi bé, Sergi.
Que està molt bé la Volta a Catalunya aquest any, eh?
Molt interessant, sí.
Molt interessant. Roglic i Benapoll. I a partir de les 7 de la tarda arriba ja, com sempre, la linterna amb Montse Rodríguez, que ens aporta doncs una mica l'anàlisi, la reflexió de també tots els temes que hem anat parlant al llarg de tota la programació de COPE Catalunya. Montse Rodríguez, bona tarda.
Què tal? Bona tarda. Com estàs, Sergi?
Molt bé, doncs esperant ja l'estat de la linterna, que tornarem a parlar de temes molt interessants amb, sí, altres òptiques i amb altres punts de vista.
Mira, avui parlarem de ciclistes, com hem fet durant el matí, perquè malauradament hi han hagut 117 ciclistes morts en els darrers 15 anys i 842 greus en accidents en vies interurbanes. I volem saber què està passant i quins canvis caldria fer perquè això no passi. Parlarem amb la portaveu del Bicicleta Club de Catalunya perquè ens expliqui una mica com està la situació. I també ens posarem en òrbita per saber per què els joves catalans marxen de Catalunya per treballar fora, sobretot a Regne Unit, Estats Units, Alemanya i Canadà. I ho farem perquè han fet un estudi en el que es desprèn que quasi bé el 81% dels estudiants catalans marxen fora. Així que posarem avui fil a l'agulla per això. I després en parlarem de l'Associació de Consumidors Facua, Sergi, perquè denuncien l'encariment dels aliments bàsics. No us ho perdeu perquè ens donaran pistes del perquè d'aquesta pujada.
Bueno, amb els encariments bàsics hi ha hagut la rebaixa de l'IVA d'alguns productes, sí, però, clar, el diferencial continua sent, quan anem al supermercat, molt superior respecte a la pujada. També es parla de que s'ha d'esperar entre 8 a 9 mesos, perquè hi ha una influència, especialment amb el carn i la peix, perquè la carn que mengem avui no és d'ahir, sinó és de fa el pinso doncs, de fa 4 o 5 mesos i les línies de transport. Molt bé, exactament. Doncs temes molt interessants, Montse.
Doncs després ens escoltem i, per cert, pararem de Rialp o Rialp. Polèmica també.
Bueno, fonèticament no hi ha diferències, és d'una P a una B.
Efectivament, no? També volen canviar-li el nom, però d'això en parlarem després, Sergi.
Gràcies, una abraçada, Montse.
A tu, que vagi bé.
Ara arriba ja a línia COPE, a partir de les 3 el repàs informatiu de la jornada d'avui, amb totes les informacions nacionals i internacionals, i a partir de les 3 i 5, doncs arriba Joan Ballor i tot l'equip d'Esports a COPE, com dèiem, amb tota l'actualitat i última hora respecte a aquesta notícia, la UEFA obre expedient informatiu al Futbol Club Barcelona pel cas Negreira. Gràcies, fins ara, bona tarda. We'll be right back.